entrevista amb el senyor Raset, feta el dimecres 19 d'abril del 2006. Ara. Me diu el seu nom, sisplau?
Joaquim Raset Busquets.
Quina... I on va néixer?
Vaig néixer a Sal. A Sal.
A Sal. I quins records té dels seus, de l'escola? Va anar a l'escola pública?
Vaig anar sempre a l'escola pública, sí.
I quins records té de l'escola seva?
Com tot infant, en temps de bons i de dolents. Vàrem tenir un... quan hi havia el senyor Moreno, que després, dels meus records, era escola unitària. No era graduada. No ho va ser fins l'any 1929, com es van fer unes escoles noves. Però abans hi havia el senyor Moreno com a mestre titular. Tenia un fill, dos, tres, però el gran, el Lluís Moreno Pallí, aquest l'ajudava de vegades, i la seva senyora tenia pàrvuls. I tenien un mestre auxiliar, no era mestre, era un auxiliar, que era un home que era fidoer, i va tenir un accident de treball, i una màquina li va amputar el braç. I l'Ajuntament doncs el va posar, que ens ensenyava, ens feia dictat, ens ensenyava les primeres, les lletres, les taules de multiplicar, de dividir, i després d'aquests passàvem els més adaptats amb el senyor Moreno.
I d'aquest del fidoer us recordeu com se deia?
Sí, es deia Ribes.
Ribes.
Ribes. Era Ribes. Era un home que li havien dit que letra con sangre entra, i era un home que era molt radical, era molt reis, però si recordo que ens feia posar la, i començava la taula del 6, vinga, 6 por 3, 6 por 4, i si no em donava 6 por 4, 6 por 4, i quan deia, ara ho és. Bueno, i després ens feia, era un home que no era mestre.
Sí, sí.
I després passava. No, sí. Després va venir l'any 1929, i l'any 1929 es van inaugurar les escoles ja graduades. Les escoles noves, un terreny que va cedir el senyor Pere Coll i Guitó, el de Camus, un home molt propietari, que era, sempre havia sigut mecenes per aquestes coses. I llavors el senyor Moreno era el director, i va haver un mestre que es deia Ricardo Camó, i un altre que es deia senyor Camó, i l'altre mestre, un havia vingut de pobles de per aquí, la Garrotxa i el Ripollès. I el senyor Moreno va anar poc. Era un home molt delicat de salut i va demanar molt aviat el traslado. Em sembla que va ser quart. I després, llavors, en aquest temps, com tenia els 30 anys, deien, a treballar. Jo vaig posar a treballar de barber.
De barber.
De barber.
A Sal.
Ja. No, no, a Sal ja 11 anys em van fer anar, perquè la meva mare anava a la fàbrica. I esclar, els relleus, doncs moltes vegades no la veia, hi havia setmanes que no la veia, perquè hi havia relleus que començaven a 4:45 del matí i uns altres que plegaven a les 10. Doncs esclar, què fa la mainada que no té? Doncs va fer disbarats. Va picar portes, va fer disbarats. I van dir, up, això s'ha acabat. I em van posar d'aprenent amb una barberia que hi havia sota casa. I em diuen, així d'aquesta forma, diu, d'aquesta forma no vas a fer disbarats. I al mateix temps aprens un ofici, perquè llavors això depèn d'un ofici. I quan vaig tenir 3 anys em van dir, vaig treballar a Girona.
De barber.
De barber. Al carrer de la Barca, i anava cada dia de Sal a Girona. Jo vivia a la plaça de Sal, allà a l'església de Sant Cugat, a l'església de Sant Cugat.
Fins, el Sal històric.
El Sal històric. Sí, ja hi havia la fàbrica de Sol. En fi, ja no hi havia més Sal Urbà. Hi eren camps. I després, la barberia era al carrer de la Barca. Per consegüent, diuen que de Sal a Girona hi ha 3 quilòmetres, però jo penso que en tenia 4 de casa.
De punta.
Sí. I van dir, bueno, mira, de moment fas això i quan puguis et compres una bicicleta. Hi havia un biciclista de Sal que es deia Xarpell, que era un home que es dedicava doncs, a la Gimson, la cèlebre Gimson, bicicletes que donaves una entrada de 10 pessetes, valien 10 duros o 12, i després anaves pagant 2 o 3 pessetes i donaven una bicicleta. I llavors podia anar des a la Girona amb bicicleta. Això fins que vaig tenir 16 anys, que va esclatar la guerra. No havia comprat els bitllets. I els complia el mes d'agost i la guerra va esclatar el juliol. Per tant, doncs, a mi no m'agradava fer barber. A mi no m'agradava fer barber perquè m'agradava molt la natació, anava amb els Atletes Units, ho feia mig bé, havíem fet alguns concursos, havíem anat a Martorell, havíem anat a Portbou, i francament no em podia anar a entrenar. Entrenar a la piscina de Girona i anava als Atletes Units al matí, de bon matí, abans de les 7 del matí. I a la tarda hi anava el grup. I esclar, els Atletes Units era una entitat esportiva pobra, obrera, i no m'agradava la natació, no m'agradava. I per altra part també era feixucista de la Federació de Joves. No era, era avantguardista encara.
Avantguardista.
I llavors sempre feien excursionetes cap a la Mare de del Món, cap al Far, no hi podia anar-hi, perquè els diumenges es treballava. Es començava a les 8 i es plegava a la 1. Es tancava a la 1, es posava el rètol de tancat a la 1. Però a les 3 de la tarda encara estaves treballant. No m'agradava fer de barrer. Però s'ho veia molt els pares, en aquest cas la meva mare, que jo vaig quedar orfe, vaig quedar sense pare, que tenia 3 anys. I, bueno, va esclatar la guerra.
Teniu altres germans?
Sí. Tenia. Un meu germà, més gran que jo, 7 anys més gran que jo, que està enterrat a Crimea, a la capital, a Simferopol, la capital de Crimea. I una germana que és morta fa 2 o 3 anys, que havia sigut casada amb un burguer, amb un mobrista.
Sí. La germana era més petita que vos?
Era més gran.
Gran. Sí, vos era el petit de casa?
Jo era el petit de casa, dels que hi havia, dels vius.
Sí, sí.
Perquè érem 3 i havíem sigut 5 germans, 2 germanes que havien mort, una de més gran i una de més petita. I doncs vaig dir, no hi ha això de fer de barbers.
Això no us agrada. Era feixucista.
Era feixucista.
Bueno, avantguardista.
Avantguardista.
I on teniu la seu, els avantguardistes?
A la Sau.
A la parròquia?
No. El local era a l'entrar Sal. Abans d'arribar amb el que és l'Ajuntament ara. Mm. Allà hi havia els presidents, secretari, un d'ells era en Pere Sureda, que ara li han incuat una... I després hi havia en Franquesa, que va morir aquí en Camaret. Després hi havia en Carbó Siurana, un que també és dels que... Carbó Siurana. No, jo era un dels petits. Es pas que fos molt...
I teniu un capellà?
No, en Juliana no.
Molt bé.
No, hi havia el rector de Sal, que es deia Joan Alabau, però aquest és el que recordo més, perquè els vicaris els canviaven. N'hi havia un que de la parròquia de Sant Antoni, que era el veïnat, perquè era el barri de Sant Antoni, i aquest al mateix temps era de les motxes, unes monges que hi havia, no sé, gent de clusura.
No. I dels Atletes Units?
Sí.
Que era una associació de Sal?
No, era aquí Girona.
Girona. És que Girona. No l'havia sentit anomenar mai, aquesta.
Era important.
El grup sí, però...
Era important perquè va sortir en Plaja. En Josep Plaja, que va ser un gran cronista, era dels Atletes Units. Després van anar tots amb el grup, perquè es va dissoldre. Hi havia Molins. Tenia natació i atletisme. I atletisme tenia un tal Giró, que havia sigut campió de Catalunya en penso dels 400 valles, un que es deia Massonis, que havia sigut un gran llançador de disc, hi havia un que es deia Vilaseca, un gran marxista, tots aquests més grans. I després hi havia un grup de noies. I el grup de noies, que no ho tenia això el grup, hi havia la Torrent, que tenia la farmàcia, la Creu Blanca de la Torrent, hi havia una noia que es deia Druer, hi havia, no, una noia, que, les Aduers, que hi havia, la que es va casar amb un Blatge, l'Antònia, que era mestra, i després una que es va casar amb en Joaquim Rier de les Fruites, i una altra que no sé què se n'ha fet. Germanes d'aquests Aduers,
sí, sí,
que eren del Pum.
Sí, i tant.
Aquestes, està, i després hi havia la Garganta, que es va casar amb un futbolista que es deia Trujillo. Després, bueno, noies que els agradaven la garganta i bueno, aquestes noies. I com anàvem a Portbou per la festa major, també hi portàvem la secció femenina, que això agradava molt, com anàvem a Sant Feliu, a Sant Elm, les noies, i eren aquestes, la Torrent, la Llac, la Garganta.
I la institució aquesta es va dissoldre?
Sí, perquè més aviat era una institució obrera. No sé per què es va dissoldre, però generalment quan va venir la guerra, més aviat em fa l'efecte que molts d'aquests varen combregar més aviat amb partits com Purbo, suposo, es va dissoldre.
Va, per tant, es va dissoldre durant la guerra. No abans, allò, als anys 30
o així. No, com va venir la guerra, ja llavors això, es van deixar de fer activitats. Es van deixar. Teníem, diria-li, en Manel Sarasa, el teníem com de president. Manel Sarasa, sí.
Per tant, 16 anys, a punt de fer-ne 17, fent de barber, que no
us
agrada.
Jo vaig dir, no m'agrada.
I esclata la guerra.
Ja havia esclatat. El juliol va esclatar la guerra i el mes de desembre jo continuava fent de barber al carrer de la Barca, allà venien milicians, t'entraves els que havien portat a passeig, era una cosa que m'infrapava molt això, jo anava a casa molt deprimit perquè venien i la gent per, no sé, per congraciar-se amb aquests milicians, què heu anat avui, què heu fet aquí, hi havia pobres desgraciats. Avui han mort estan fa mitja llàstima perquè aquí, ho deia, m'ho explicaven. Jo deia, no, primera no m'agrada fer bé, segona no m'agrada aquesta barbaria. Era el carrer de la Barca, era molt bona gent, però no deixava de fer bé. I el mes de desembre aquí es va fer una oficina que reclutaven per l'exèrcit popular, i llavors miraven a veure si és de que podien les milícies i totes aquestes centúries ja eliminar-se per fer un exèrcit. I un bon dia, que jo anava a Girona amb el cotxe, perquè tenia la bicicleta feta malbé, i vaig trobar una colla d'amics i de companys de salt, de la meva edat, aproximadament, de 27 de la meva edat. No, més grans. Tinc una fotografia que estem a Bujalot, aquí allà on hi havia el quartel general d'en Durruti, i el vaig trobar, bueno, tu també vindràs, bueno, què passa, què és aquest esverament? Ens anem a fer voluntaris de l'exèrcit popular. El disgust que donaria la meva mare. I no, res, home, però escolta, ja hem d'anar-hi per una cosa, perquè els que ens inscrivim primer, doncs ens quedarem aquí. Serem un exèrcit de retaguardia. I bueno, sigui com sigui, jo no m'ho vaig creure, però el que vaig veure la possibilitat de poder sortir de la barbaria. I vaig dir, vinc amb vosaltres. I ens vàrem anar a inscriure el desembre de l'any 36. Ens vàrem inscriure.
I on estava l'oficina?
El carrer Ciutadans, sembla que era el carrer Ciutadans, m'assembla, no li puc dir-li. Bueno, tot plegat de que ens vàrem posar primer al quartel de dalt, hi havia l'infanteria, al Sant Domènec, i després ens vàrem baixar aquí a l'artilleria. I francament, quasi no s'ho creia, perquè desembre, gener, febrer, març, fins al mes de març vam estar per aquí fent la instrucció, anàvem aquí a la Torre Alfonso XII i aquí amb sergents que eren els nostres instructors ens feien fer en línia de 3, vinga, tonteries.
I la mare què deia? Què va dir?
La mare molt disgustada. La mare molt disgustada, però a última hora, doncs, que sí, que ens quedarem aquí, que tomba que gira, doncs. No sé per què, si ja hi havia escassetat de pa i portàvem xuscos, tot plegat de que...
Perquè us donaven el menjar.
Ah, sí, nosaltres, jo m'anava a menjar a casa, però hi havia un ranxo abundant i excel·lent, els, perquè hi havia nois de Palafrugell, hi havia nois de Santa Coloma, hi havia nois de Fornells, però nosaltres els de Sals d'aquí anàvem a casa. Ara el pa no el deixava. Agafàvem el pa i sempre afavoríem amb algun... I doncs vàrem estar fins al mes de... Ens van donar un uniforme molt bonic, al principi amb un xubasquero, i érem Batalló muntanya número 1. Batalló muntanya número 1. Abans, exèrcit popular regular, Batalló muntanya número 1, que era l'antic batalló que hi havia a Figueres, que depenia... Batalló Chiclana, perquè tots era batalló Ultònia, aquest era batalló Chiclana, que havia sigut capità en Jobert, un capità germà dels metges, aquells dermatòlegs, que era... I bueno, doncs estàvem aquí, molt bé. Es cobraven les 10 pessetes cada dia, i doncs xicotetes a la Rambla, cinemes, i van dir, això...
Això és glòria.
Això és molt bo.
Molt bé.
Potser és molt pesat,
això. No, és esplèndid, això.
Fins que va venir un bon dia, que van dir, hem de marxar, com que hem de marxar cap al front. Ja, es veu, m'ho acostuma molt bé, cap al front. I llavors van marxar. Quan ja hi van començar els primers accidents entre el govern de la República, ja molt influïda pel Partit Comunisme, contra el PUM i contra la FAI, que llavors tot eren columna Durruti, columna roja i negra, los aguiluchos de la FAI i totes aquestes coses. I així ens foten nada menys que a Bujarroz. A Bujarroz, que era el quartel general d'en Durruti. No, llavors en Durruti gira mort. En Durruti va morir el novembre de l'any 36 a Madrid.
Sí.
I després va agafar el mando en Vivancos. I nosaltres allà no vàrem ser benvinguts, perquè tota aquella gent era gent de la FAI. No érem benvinguts. I els nostres oficials ja presumien l'uniforme i les sardinetes. I això. Però cap accident de... I ens estàvem allà i ens hi vàrem estar una temporadeta. Fins a l'abril. Tinc una fotografia, l'ensenyaré. Fins a l'abril. Primers de maig. Primers de maig, que hi va haver els fets de maig.
Sí, sí.
Vinga, que l'Osca, el carrascal d'Osca, han abandonat, perquè tots volien marxar cap a... Les forces volien anar a defensar el seu ideari.
Sí.
I bueno, doncs què farem? Res, que hem d'anar cap a... I ens veiem muntant amb camions el dematí i no sé quina volta devien fer de Bujarroz. Ens trobem Ígries i a pie. Allà deixen el comboi, ens deixen i a peu, pam, 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 cap al Carrascal. Carrascal era un front dur, un front molt dur. I tant és així que, bueno, aquella gent marxaven. I bueno, i nosaltres què fem aquí sense fusells? És que el relleu és que ens donin els fusells, nosaltres no. Que els fusells ells eren seus i que marxaven cap a la zona. Però es veu que algun mando els va persuadir que sí, que deixessin els fusells. Però les forces van marxar, I alguna part d'allà devia quedar. Però no hi va haver cap atac per part dels enemics. Però aquella nit ens van enfotre un cop de mà impressionant. I em va saber que era un xicot de sal que es diu Espart, li vaig dir, poc a l'hem acertat. De cap manera. Diu, sí que van ser bones, sense voluntaris. I l'endemà hi va haver un bombardeig fortíssim contra Ígries i Pies, que el van aplanar. I llavors l'estat del Carrascal, que hi vàrem estar a maig, va ser dura, perquè com volien agafar el cementiri de Huesca, que Huesca estava tancat, doncs allà hi havia molt morts i les primeres calors allò eren insuportables. Hi havia un tros que convergia les línies, que no sé ja com en deien, però sempre parapetes de la muerte, totes aquestes, i després unes altres que ja hi havia la carretera que anava cap al Punta de la Reina i l'altra que anava a Huesca. Aquesta era tranquil·la, però a la que hi havia una loma, a la que convencidien amb una lona, allà sí, ja era dolent. I un dia van fer un pacte per veure si és que es podien enterrar. Mort, que hi havia mort, a veure, que... Sí. Jo, la veritat, vaig veure un impossible. Sí, vaig veure morts. cosa que te la jugaves perquè una quantitat de bombes demà per allà que entrepitjaves una i hi havia morts. De qui era, no ho sé. No ho sé, però vaig veure una, que amb un arbre hi havia unes milicianes, unes dones, això sí, i en un altre lloc hi havia un oficial nacional.
Morts.
Els morts es van enterrar i van continuar igual. Els que estaven aquest del Parmeta de la Mort eren tan a prop que es havia d'anar amb cuidado perquè els trets els feien passar per l'espinyera. Tu amb ells i ells amb tu. I després el que tenia la sort d'estar amb unes posicions més apartades, aquests estaven bé, podien sortir, podien prendre el sol. I aquí em van ferir. Em van fotre un tiro que em van atrevessar. De manera que sortien de la trinxera, perquè la trinxera sempre és desagradable, wow. És humida, i soltàvem del lloc i no hi havia perill, perquè eren molt lluny els altres. Els altres eren a l'altre costat de la carretera que va de Huesca fins a Pamplona, fins a Ponte de la Reina.
Sí,
que
exacte.
I doncs sortíem a prendre el sol i anàvem descoberts i allà vam fotre un tiro el dia, on vaig, això devia ser pel 28 o 29 de maig. I es va acabar la meva odissea de voluntari. Em van portar cap a Barbastre, de Barbastre a Monzón, de Monzón a Lleida van evacuar perquè es preparava unes ofensives per agafar Huesca, ja definitivament, i ja a Barcelona, i a Barcelona vaig dir, jo, escolta, jo aquí, si m'haig de morir aquí, voldria morir-me a Girona, i em vaig dir, no, escolta, tens una ferida molt recent. Dic, i si me n'anés a Girona, i que allà amb els metges hi havia en Cinto Muñoz, en casa de Vall, el seu gendre, dic, hi ha metges, i després, diu, fot-me el que vulguis. Diu, i vaig venir de Barcelona a Girona, en l'estribo d'un tren, i vaig arribar a casa on la meva mare no sabia que estava ferit. Em va anar a la meva mare, no sabia que estava ferit. Vaig arribar un diumenge. I vaig dir, no estaré a casa, doctor, demà sí que aniré. Aniré per dormir a Girona. I això, doncs, ja es va acabar. Ja vàrem començar a demanar. El batalló aquest es va dissoldre, es van començar a fer ja les brigades, es van començar a fer les divisions amb les seves respectives brigades i batallons, i aquests, doncs el que es va voler incorporar voluntari s'hi podia incorporar com a voluntari, i si no, ja estava agafat com a lleves. Llavors hi havia, penso que demanades, hi havia la lleva del 35 i del 36, aquests es van dir, no, vosaltres esteu aquí. Ara, si n'hi havia un del 40 o n'hi havia un del 37 que no l'havien demanat i volia quedar-se, hi van haver companys meus que van anar a la DECA, a la defensa,
sí,
aèria contra aeronaus. Jo em vaig estar a casa. Jo em vaig quedar a casa i amb uns amics, tots esportistes, entre ells hi havia en Serra, el germà d'aquell joquei,
sí,
en Joan, hi havia en Joan, en Pere Caula, un noi que era enginyer agrònom que es deia Julià, que va morir en un accident, després hi havia en Masó, que és mort, en Joan Juanito Masó, varen dir si volíem anar a fer uns cursos de monitor, de professors de cultura física. I vàrem anar primer a Pins del Vallès, a Sant Cugat del Vallès, que era Pins del Vallès, i vàrem fer aquests concursos, que eren uns concursos que s'alternava lo militar amb l'esportiu. I vàrem dir, finalitat, amb aquesta finalitat és que vosaltres servireu per anar als hospitals i tots aquells que estan ferits, fer-li fer moviments, com de recuperació, com que és ara recuperació.
Sí, 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 sí.
La Generalitat anava molt adelantada, no? I deia, esclar, un ferit del braç, se l'inquilosa de vegades per falta de fer moviments. I ens feien unes classes d'anatomia i unes classes de manera de fer, de poder. I van arribar a ser professors de cultura física amb el grau d'alférez. No va servir per res. No va servir per res. De manera que va venir un bon dia que van dir, cap al front, que han demanat la vostra lleva. I efectivament, el dia 14 de març de l'any 1938 varen sortir d'aquí cap a Olot. Ens van posar amb els amb el convent aquest que hi havia a Olot, que no sé si eren...
Bueno, caputxins?
Caputxins, però no sé si eren caputxins.
Ara hi havia el convent del Carme, hi havia diversos, Olot, el del Carme...
No, el del Carme, aquest d'aquesta plaça gran... No, el...
Sí, no sé quina bueno, deixar la...
Caputxins, possiblement eren caputxins. Doncs aquí ens vàrem trobar, mira, amb en Joaquim Estrac, amb en Joan Saló, amb... en fi... I ja es van fer la instrucció, i uns ens estiraven en un puesto, i els altres estiraven en un altre. I el maig... Ah, i després de l'altre es van posar Ripoll. I de Ripoll es van posar a Can Demano, i a Can Demano es van posar a Roca Figuera, en naus de fàbriques, d'aquestes fàbriques que estaven desmantelades. I d'allà, un bon dia, ens varen agafar i ens varen dir, s'ha acabat i cap al forat. No sé pas a quin forat anàvem, era un dia d'una pluja espantosa, ens varen venir a buscar uns camions catiusques d'aquests russos, van posar palla perquè podien, sí que varen passar per Vic, pom, 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 devíem anar cap a Pons, i de Pons devíem anar cap a Artesa, i no, veia algun poble, però no llegia. Després vaig anar, doncs, ens varen posar així, devíem anar de Vic podíem Manresa, de Manresa cap a Pons, o Berga, de Berga cap a Artesa, Santa Maria de Meià, Vilanova de Meià, i ens varen trobar en el Montseny. A mi em va tocar anar al Montsec de Rúbies, és un massís muntanyós que hi ha al Montsec de Rúbies, hi ha el Montsec de... Bueno, hi ha el Montsec català, el Montsec francès, que un és entre el Segre i el Noguera Pallaresa, i l'altre és entre el Noguera Pallaresa i el Noguera Ribagorçà.
Sí.
I l'altre era el de Rúbies, el de Rúbies, va tocar el de Rúbies. I d'altres els hi va tocar anar a la Serra Carbonera, que era cap a Camarasa. Tot allò és molt muntanyós.
Sí, sí.
I allà, la veritat és que no sé què hi va anar-hi fotre. No sé què hi va anar-hi fotre, perquè era el puesto més alt. I ens van dir que acabessin trinxeres. Però sí, era tot pedra. Era tot pedra. Vàrem quedar sense sabates i els sacs terrers ens seguim sabates dels sacs terrers. I cada dia, la tarda, quan declinava ja, ja cap, ens fotien morders, que segurament que ells devien estar a l'altre costat del moviment Pallaresa, no? Ens fotien uns morterassos impressionants. I a l'última hora vam veure que allà era per matar gent i ens van fer baixar cap a baix i devien deixar llavors. Però allà no sé, jo allà vaig ser ajudant del milicià de la cultura.
Un moment.